Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Zona Mixta, amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, 2:04. Comencem. Barça i Ajax, dos equips amb històries paral·leles, es troben per primera vegada aquesta nit en competició oficial. Sí, sí, sembla mentida, però mai dos dels equips amb més tradició i millor palmarès del continent s'havien vist les cares ni a la Champions ni en cap competició oficial. S'estrena el Tata Martino, que té molts motius per voler guanyar davant dels holandesos. Neymar també disputarà els seus primers minuts a la competició de clubs més important del planeta. Més ingredients els tenim. Bojan torna al Camp Nou per segona temporada consecutiva amb una altra samarreta. A 9:15, horari Champions, comença el camí cap a la 5a orelluda.
A Ràdio Estel, Zona Mixta.
Com sempre ens acompanya el Roger Castillo. Bona tarda, Roger.
Bona tarda, Dani, què tal?
Amb ganes, no? Ja arriba l'hora del debut del Barça a la Lliga de Campions. Ahir vam tenir un petit aperitiu amb dos equips, Madrid golejada, Real Societat malament.
I alguns golaços, també. Ara el repassarem, però aquesta Champions de moment comença prou bé.
Anem amb el sumari. Tot a punt al Camp Nou perquè torni la Champions.
El Barça rep l'Ajax aquest vespre a 9:15 en el debut de la màxima competició continental del Tata Martino. El Madrid va golejar el Galatasaray ahir per 1-6. La Real Societat va perdre a casa contra el Shakhtar per 0-2 i l'Atleti de Madrid intentarà començar amb bon peu contra el Zenit.
Aquesta tarda comencen els quarts de final de l'Eurobàsquet.
La selecció espanyola s'enfronta amb Sèrbia a 6:15 amb la victòria com a única opció possible si vol sumar el seu tercer títol consecutiu en aquesta competició. Els d'Orenc han encaixat 3 derrotes i han de recuperar, per tant, la millor cara per superar una Sèrbia que és molt jove, però també està plena de talent. A 9:00, un altre partit de quarts, Eslovènia-França.
El Barça d'handbol juga el segon partit de Lliga.
Ho farà aquesta nit a la pista del Villaranda, un rival que va debutar a la Sobal amb derrota ajustada davant l'Osca. Els de Xavi Pascual afronten el partit com a test de preparació per al primer partit de la Lliga de Campions dissabte a la pista del Vardar.
Joaquim Rodríguez, el Purito, serà l'únic ciclista català al Mundial de la Toscana.
Aquest mes ja hem conegut els 9 integrants del combinat espanyol que buscaran pujar al podi a Itàlia. El de Parets del Vallès és un dels homes forts de l'equip amb Valverde i també amb Alberto Contador. Joan Antoni Fletxa, que formava part de la preselecció, ha quedat fora finalment de la llista.
I avui es disputa un partit de la Copa Federació de Futbol.
Corresponent a l'anada de semifinals de la fase catalana entre el Prat i l'Espanyol B, a partir de 9:15 del vespre al Sagnier, el Llagostera ja està classificat per a la final.
Zona Mixta, amb Dani Balaguer. Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Doncs sí, tenia moltes ganes ja que arribés a aquest moment per al Futbol Club Barcelona. Aquesta nit l'estadi del Camp Nou que s'engalana de dalt a baix per rebre l'Ajax. Cara a cara, dos equipassos del futbol europeu i dos equips que sempre s'han retroalimentat. Jugadors que de l'Ajax han vingut cap aquí, jugadors del Barça que han anat cap allà. De fet, ara mateix, a les files de l'Ajax d'Amsterdam hi ha un davanter, concretament de Linyola, i que defensa els colors del conjunt d'Amsterdam, Roger.
Evidentment, Bojan Kerkic aquest any ens ha tingut certa sort emparellant-se amb el Barça, amb el Milan, dos equips ex-rivals, ex-membres de la seva plantilla. Per tant, un Bojan doncs, que té una Champions complicada o diferent del que puguin tenir altres jugadors. I bé, ho dius, un equip que sempre s'ha retroalimentat, Barça-Ajax, jugadors, cos tècnic, entrenadors, però que mai havien jugat un partit oficial.
És una dada, no me l'acabava de creure en un primer moment. Vam estar buscant una mica per les xarxes, per les hemeroteques històriques, i sí, és cert, s'han enfrontat en un munt de partits amistosos, però mai de la vida s'havien trobat en competició oficial. Mira que estem una mica farts ja de Barça-Milans, Barça-Inter,
sí, sí, sí. Però Barça-Ajax... Fins i tot la primera sensació va dir, mira, Barça-Ajax, mira... Com altres vegades. Sí. Això va ser la meva sensació, veure el sorteig, i després vaig pensar, no, altres vegades. Aquí no hi ha, mira que hi ha hagut Lid Manens i Bogardes pel mig, però no hi ha hagut manera, tu.
Jugadors mítics, jugadors que ho han fet bé aquí a Can Barça, jugadors que han fracassat estrepitosament, la veritat és que n'hi ha per fer
una
llibre.
Mica, una mica de tot. Sí. Hi ha mites, Patrick Kluivert, per exemple, o Michael Reisger, han estat molts anys els dos equips i, per tant, també han lluit la seva carrera doncs, a Amsterdam i a Barcelona, dues ciutats europees de les importants.
Un partit on s'estrenen a Can Barça dos figures molt importants, com són el tècnic Tata Martino i també Neymar. El Tata, que ahir va sortir en roda de premsa, no ho sabíem, després que morís el seu pare, després d'assabentar-se d'aquesta notícia, va tenir la sangfreda de sortir en roda de premsa i, bé, dirigirà l'equip avui, després serà quan marxi cap a l'Argentina.
Ho va explicar el president Sandro Rosell, pocs minuts després de les 3 de la tarda, un cop ja s'havia fet aquesta roda de premsa, doncs va explicar, ell ja ho sabia, per tant, el tècnic argentí, doncs, vaja, evidentment lamentem aquesta pèrdua familiar i donar la cara d'aquesta manera, doncs pillem la roda de premsa després dirigint l'equip, doncs sabrem que és un moment complicat per a ell. Un Barça que el Tata Martino té altres reptes, evidentment, per exemple, començar amb bon peu a la competició, perquè la Champions el Barça sempre té bon inici i és que ja fa 16 anys doncs, que no debuta amb derrota en aquesta Lliga de Campions. Per tant, aquest repte sempre es complica una mica, tot i que l'Ajax és un rival doncs, en principi força assequible.
Un dels objectius, guanyar, clarament, i l'altre, mostrar-se més fi en defensa. No? Fins ara l'equip ha encaixat en els dos últims partits 4 gols i ha mostrat alguna fissura al darrere.
Especialment en aquest darrer partit contra el Sevilla, que amb un parell de contracops, que el Barça tenia el partit dominat, van empatar a 2 ja al minut 90, finalment es van dur 3 punts. Però vaja, la sensació que va quedar és d'un equip doncs, que no va saber tancar un partit, que va patir en defensa quan no tocava, és a dir, durant un partit els primers minuts evidentment es pot patir si el rival està fort físicament, però en aquell moment en què el Barça doncs, ja ha de saber doncs, controlar, baixar una mica els ànims i anar de mica en mica ja controlant, fent la pilota, fent allò que hi Gerard Piqué doncs, anomenava balon mano, sí, aquest concepte sí. De futbol força diferent, evidentment ha demostrat doncs, que hi ha una condició física que encara no està al 100% per l'equip i que també aquesta defensa doncs, encara no està del tot curada. En parlava ahir en aquesta sala de premsa Gerard Piqué.
Com estem jugant els últims partits, doncs, a la zona defensiva i sobretot als centrals ens exigeix moltíssim, molt més, perquè doncs, hi ha certes parts del partit en els quals doncs, tenim que córrer molts metres cap endarrere, molta velocitat, avui m'han donat unes estadístiques del dissabte i no havíem corregut mai així els centrals, però físicament em trobo bé. Una altra cosa doncs, és que hi ha partits que et surtin millor les coses que altres.
Haurem de veure aquesta nit. L'Ajax a principi no és un equip que ofensivament doncs, sigui el més brillant del món, però sí que té certs perills. Fischer és un jove jugador doncs, que està començant amb molt bon peu aquesta temporada i evidentment també hi ha Bojan Kerkic, doncs, que sempre és un perill, especialment perquè tindrà moltíssimes ganes de marcar el Camp Nou, que encara no ho ha aconseguit sense la samarreta blaugrana.
Pel que comentes, s'està intentant trobar, no? Encara l'Ajax ha arribat aquest estiu després de l'aventura a Itàlia, que no va acabar d'anar del tot bé, i busca el seu lloc, no? Pel que sembla, Frank de Boer també l'està intentant ubicar en l'11 tipus, l'està escurant una mica a l'esquerra, ell de mica en mica diu que vol trobar-se més còmode en aquest conjunt.
De moment va fent proves, Frank de Boer amb ell amb Frank de Boer, ell amb l'equip, una miqueta per intentar anar-se coneixent tots plegats. És cert que a Itàlia no li van sortir tan bé com esperava ell les coses. Certament el futbol italià no s'adiu tant potser a les condicions de Bojan. En canvi, el futbol holandès segurament li dona més espais per córrer. Aquesta posició d'extrem cal veure que evidentment no és la seva natural. Mm. Ell és home gol, home punta, un nou clar. I rotund, podríem dir, Bojan Kerkic, però a veure si s'adapta i a veure si en Fischer doncs, aconsegueix aquesta combinació. De moment els gols està fent Fischer, però ja veurem si entre un i l'altre doncs, es van combinant, que ens agradaria molt pel Bojan.
Doncs escoltem a Bojan Kerkic ahir a la sala de premsa del Camp Nou.
El meu lloc al món, no ho sé, estic buscant-lo. Però estic buscant-lo amb molta felicitat, estic buscant-lo... Ara estic en un lloc que estic molt a gust, estic coneixent un país que la gent és fantàstica, un club que m'està donant la possibilitat de jugar, de recuperar tots aquells minuts, aquella continuïtat de minuts que havia perdut aquests últims anys. Que demà pues, tinc ganes de marcar un gol i intentar fer-ho el màxim de bé possible per ajudar l'equip.
Doncs l'altra vegada que va venir amb el Milan va tenir alguna i si té el gol entre cella i cella encara ens farà veure, no sé, que tinguem algun disgust, però esperem que no. Jo ja afirmo que el Barça guanyi 4-1 i que el golet de l'Ajax el faci...
Això diria que tota l'afició culer crec que això li encantaria perquè és un jugador que continua sent molt estimat.
La veritat és que sí. Doncs bé, aquesta nit dos partits del grup H, aquest debut del Barça davant de l'Ajax i també a San Siro al Milan Celtic.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Dani Balaguer.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid.
I aquest vespre també debut a l'Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, que està endolladíssim a la Lliga, 4 de 4, rep la visita del Zenit de Sant Petersburg, un clàssic en les últimes temporades a la Lliga de Campions, i una baixa important a les files del Cholo, el davanter Diego Costa.
Diego Costa, aquest davanter doncs, que sempre està a tots els saraus, que també té molta qualitat ofensiva i que combina molt bé doncs, amb David Villa, per exemple, o amb Arda Turan, doncs, que s'han entès bé en aquest inici de Lliga, és baixa per sanció, té dos partits per sanció acumulats de la temporada passada, per tant, una absència destacada per a Cholo Simeone, que això sí, jo diria que té força clar el seu substitut.
Sí, va jugar Adrián, lo veo entrenándose muy bien, hizo una gran pretemporada, trabajo siempre. No salió nunca por ningún tipo de lesión. No le hemos dado muchísimos minutos en estos primeros partidos. Es verdad que hemos manejado un grupo más corto en estos primeros encuentros. Creo que es el jugador que puede hacer un salto de calidad en este encuentro, donde necesitamos buen pie, velocidad en combinaciones, y él tiene todas las características que esa posición pide para el partido de mañana.
Un Adrián López que apuntava moltíssim quan va arribar a l'Atlètic de Madrid, va començar molt fort, però l'arribada primer de Falcao, després també aquest moment de forma espectacular de Diego Costa, ara l'arribada de David Villa, doncs l'ha deixat una mica a l'ostracisme, però bé, ara té la possibilitat en aquests dos partits de Lliga de Campions de demostrar el seu potencial que el té.
Un Adrián que ha estat protagonista potser de 184 rumors més o menys aquest mercat d'estiu, al final s'ha quedat a les files matalasseres, per tant, cal veure si aprofita les oportunitats. Aquests dos primers partits de Lliga de Campions sembla que seran per ell, i a veure si de mica en mica es consolida aquest 11 madrileny.
Un Zenit que l'entrena un italià, Spalletti, sí, pots pensar que juga molt a l'italiana, però compte, tenen jugadorassos, tenen a Hulk, tenen a Dani, que està en un estat de forma espectacular, jugadors que tenen molt gol a les seves botes, s'ha d'anar en compte amb aquest equip.
Un equipo importante, preparado de lo económico y de su fuerza en una búsqueda de ser cada día más importante en Europa. Tiene una experiencia de estas últimas competiciones de haber participado. Y sobre todo tienen jugadores de jerarquía. Y cuando uno se detiene a mirar los nombres que posee, la atención tiene que estar por delante.
Un partit que serà a 3:45 del vespre, el Calderón, que segur que presentarà un ple espectacular, com gairebé sempre al Coliseu dels Matalassers, i també a la mateixa hora el grup G, Àustria de Viena, Porto.
A la resta de grups, el grup E i el grup F. El grup F, doncs, dos partits més, evidentment. Marsella, Arsenal i Nàpols, Borussia de Dortmund. I el grup E, doncs, aquest Schalke 04 de Bucarest i el Chelsea, Basilea.
Partits interessants en aquesta primera jornada de la Lliga de Campions. Una primera jornada que ja va començar ahir per al Real Madrid. 1-6 va acabar guanyant el conjunt de Carlo Ancelotti. Gols de Isco, el primer. Un gol molt maco de l'exjugador del Màlaga. 2 de Benzema i 3 de Cristiano Ronaldo, un d'aquests espectacular.
El tercer, el que feia aquest 1-6 final, és aquells gols doncs, que demostra potència, perquè el xut acaba sent bo, però també una certa jugada que ens recorda una mica Leo Messi, una mica d'anar fent aquest regat que té l'argentí, doncs ahir també el va fer el portuguès, deixant una miqueta bocabadada de la defensa turca, que realment s'ho va mirar com va poder, però no hi va poder actuar.
Però la notícia del partit, sens dubte, al minut 1, és que gairebé no havíem ni arribat a aquest minut 1, una pilota que bloca amb facilitat Casillas i xoca literalment, produeix un xoc fortuït amb Sergio Ramos, i 8 minuts després ha d'abandonar el terreny de joc. Hem trigat 8 mesos a que Casillas tornés a la porteria i 8 mesos després passa el mateix que l'última jugada, en aquest cas a Mestalla, amb el Biol.
I aquí hi ha
Arbeloa, perdó.
Aquí hi ha dos sectors de gent doncs, que estaran ara mateix bastant enfadats. El primer és aquells clubs que pensaven fitxar Casillas al mercat d'hivern, perquè ha jugat ja uns minuts amb la Champions i, per tant, si tenia alguna esperança d'agafar-lo per les banyes i portar-se'l al seu club, fora. Segurament serà ja un jugador difícilment recuperable per altres clubs del mercat d'hivern perquè té aquesta condició que ja no podrà disputar la Champions aquesta temporada amb un altre club. I l'altre sector de gent, encara més important, la gent que juga al Fantasy. aquest joc. Casillas val 6,5 i Diego López val 3,5. Diego López porter més comprat d'aquest joc i ara s'entén per què. La gent ja sabia que al minut 5, minut 8, minut 10 Casillas hauria d'abandonar el terreny de joc. No, pobre, pobre.
Que intel·ligent Iker. És la gent, Però va tenir temps de fer una aturada, Jo, si també sóc el mànager d'aquest fantasy, puntuo bé a Iker perquè va encara treure una mà esquerra i si tens en compte que estava lesionat, home, dona-li uns puntets importants a... de cara a la fantasia Casillas.
S'ha de dir que és un cop a les costelles que en principi haurà de permetre-li doncs, disputar més partits de Lliga de Campions aquesta temporada, per tant esperem que les coses li vagin bé.
Ancelotti doncs, es lamentava per aquesta lesió de Casillas.
Mucha mala suerte, ma espero que en 3-4 días todo va bien y nada más, ma solamente en 3-4 minutos ha hecho una gran parada al segundo minuto demostrando una bona forma.
Doncs com deia el Roger Castillo, les proves mèdiques han determinat que només és un cop a la costella i estarà de cara al segon partit d'aquesta Lliga de Campions per al Real Madrid davant del Copenhagen. I mentrestant la Real Societat doncs, va debutar amb derrota 0-2 davant del Shakhtar Donetsk. Van tenir molta mala sort els donostiarres, perquè van realitzar uns primers 45 minuts espectaculars, van tenir moltíssimes ocasions de gol. A més també Xavi Prieto va ser objecte de penal, l'àrbitre però no el va xiular i a la segona meitat els de Luchescu doncs, van demostrar que són un equip ja molt més rodat a la Lliga de Campions, un equip que porta moltes temporades competint a la màxima competició. Van arribar 3 vegades i van marcar 2 gols. Carlos Vela, que va tenir una gran ocasió durant els primers 45 minuts, es lamentava d'aquesta derrota però era optimista de cara al futur.
Fue un partido parejo, pero en ningún momento nos sentimos del todo bien, del todo... nuestro estilo, como solemos estar siempre, y eso se notó. Ellos tuvieron 2 ocasiones, las aprovecharon y mataron el partido. Creo que tenemos muchas cosas que cambiar, que trabajar y seguir luchando, que es lo que toca.
En aquest mateix grup de la Real Societat, que va perdre, com us dèiem, contra l'equip ucraïnès del Shakhtar Donetsk, destacar també el Manchester United 4, Leverkusen 2, amb 3 dianes, hat-trick també de Wayne Rooney. Pel que fa al grup C, Benfica 2, Anderlecht 0 i Olympiacos 1, PSG 4. En aquest partit, per als de Mitchell, va marcar Vlada Weiss, l'exjugador del Real Club Deportiu Espanyol, que va marcar un golaç d'antologia. Si no l'heu vist, val la pena veure. El primer asseu a... Bé, li fa una sotaneta a Thiago, l'exjugador del Barça, i després també a Thiago Silva. Li fa un retall bastant important i deixa literalment assegut al central brasiler. Un golaç espectacular. I el grup D, debut amb victòria fàcil per al conjunt de Pep Guardiola, el Bayern de Munic, que va guanyar 3-0 al CSKA de Moscou. I en el grup D, el Victoria Pilsen, que va perdre 0-3 amb el Manchester City. Aquí un altre exjugador d'un club català, en aquest cas el Futbol Club Barcelona, Yaya Touré, va marcar també un golaç espectacular amb cama dreta, amb rosqueta, a l'escaire esquerra de la porteria del conjunt txec. Heu de veure els 2 gols, si no els heu vist, el de Vlada Weiss i el de Yaya Touré.
Ciutat Esportiva, Dani Jarque.
Moment de parlar de l'Espanyol al zona mixta, 2:22. Els blanquiblaus han tornat a la feina en el dia d'avui, després d'un dia de descans. Els jugadors que han realitzat proves físiques al llarg del dia d'avui, per veure quin és l'estat físic dels jugadors de Javier Aguirre, que pel que estan demostrant en aquest inici de temporada, la veritat és que és altíssim, estan molt i molt forts. Els homes d'Aguirre han aconseguit un 8 de 12 en aquest inici de temporada i la bona notícia del dia és que ja s'entrena amb la resta de jugadors Víctor Álvarez després de ser operat el mes de maig d'una afecció cardíaca que tenia, ja l'ha superada i ara de mica en mica doncs, intenta trobar el seu estat de forma. Avui ha parlat en sala de premsa i diu que està realment millor físicament i l'escoltem.
Pues la veritat és que em trobo molt bé. Ja vaig anar a totes les proves pertinents i tot està perfecte. I no, dates ninguna. Ara l'important és entrar amb el grup i agafar el ritme que ells porten, que serà complicat, però la veritat és que em trobo millor del que pensava.
Doncs Víctor Álvarez, que també ha dit que mai va pensar en la possibilitat de no tornar a jugar al futbol. Ens alegrem moltíssim que aquest lateral esquerre torni a estar a disposició de Javier Aguirre, de mica en mica, que recuperi l'estat de forma i entrar en un equip. Ara serà difícil, evidentment, perquè els homes d'Aguirre estan endolladíssims en aquest inici de Lliga, però estem convençuts que amb la qualitat que té, el jugador del planter tornarà en breu a estar entre els 11 i, si no, entre els jugadors convocats de cara a pròximes jornades. Nosaltres seguim amb més coses. És moment de parlar de futbol català.
Zona mixta, amb Dani Balaguer. Futbol català.
Dues i 24 minuts aquí al Zona Mixta, cada dia de dilluns i divendres a Ràdio Estel. També volem donar molt de protagonisme al futbol català. Ahir, de fet, vam parlar amb un tècnic del grup 3 de segona B, Toni Saligrat, entrenador del Lleida Esportiu, i avui volem conèixer doncs com ha començat aquesta temporada el Prat d'Agustín Vaques, perquè a més aquest vespre disputen semifinals d'anada de la fase catalana de la Copa Federació davant de l'Espanyol B. Agustín Vaques, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem? Com ha començat aquesta temporada? 5 punts de 12. Quina lectura en fas, Agustín?
Bé, bona. Jo crec que, bueno, independentment dels punts, que evidentment que és el més important dins d'una classificació de futbol, jo crec que les sensacions de l'equip han sigut molt bones. Hem aconseguit dos empats davant de la Badalona i Llagostera, que són dos equips d'un nivell moral i que segur que al final de temporada quedaran per la zona alta. Després vam perdre amb el Nàstic als darrers minuts, quan el just possiblement hagués sigut també un empat, i bueno, la victòria del camp del Reus, que a part de merescuda, va ser molt important, perquè bueno, sempre els començaments són difícils, però aquest any amb quatre equips de nivell i quatre equips catalans que ens coneixem massa bé, jo crec, doncs, bueno, es fa encara una miqueta més complicat, però les sensacions de l'equip i la competitivitat que està mostrant està sent molt bona i jo estic molt content.
A casa, per això, no us heu pogut estrenar encara. És una mica sorprenent, no?, perquè el Senyer és el vostre gran fortí.
Sí, davant del Nàstic vam tindre ocasions per posar-nos per davant, però bueno, no vam estar encertats. I el diumenge passat, davant de l'Agustera, pues, bueno, també vam tindre un parell o tres ocasions, però la veritat és que jo crec que ni ells ni nosaltres mereixíem guanyar, no per mèrits nostres, sinó per mèrits dels dos equips a nivell defensiu, que jo crec que van estar molt bé i... Bueno, No trigarà molt en que puguem estrenar la conta golejadora a casa com ho vam fer les setmanes a Camp de Reus, i segur que es cridarà moltíssim cops d'Arsenyer.
Objectius de l'equip per aquesta temporada, Agustín, mantenir la categoria o ser una miqueta més ambiciosos?
No, mantenir la categoria. Sí, repassem els 20 equips que hi som a la categoria, pues, bueno, veiem que el Prat i dos o tres equips més, pues, suposo que som els menys professionals, som els equips que entrenem per la tarda, a partir de les 7 o de les 8 del vespre, tenim jugadors que treballen pel matí, i davant de pressupostos, com hi ha d'altres equips que són molt més professionals i que aspiren a poder ficar-se l'any que ve a segona divisió A, pues, bueno, l'objectiu ha de ser mantenir la categoria, ser un equip molt competitiu, que donem molts problemes a la resta d'equips, però bueno, més seria somiar una miqueta, però, bueno, mantenir la categoria és tot un èxit per el Prat.
I el partit d'aquest vespre com l'enfoques? Vols donar minuts a jugadors menys habituals? Vols afiançar l'11 tipus, aquest partit de semifinals anada de la fase catalana de la Copa Federació davant de l'Espanyol B?
No, és una competició que ens la prenem seriosament, perquè bueno, és la primera vegada que el Prat hi participa. Uh-huh. A nivell esportiu és pues, un prestigi, a nivell econòmic si arribes a la fase final i aconsegueixes guanyar, pues és un alliberament molt gran de cara al pressupost de la directiva. Però tot i això, jo crec que bueno, des del principi de temporada estic dient que tenim una plantilla molt competitiva, més, inclús més competitiva que l'any passat, que qualsevol jugador pot jugar, i aleshores és evident que en aquests partits, entre setmana, jugaran jugadors que pràcticament... tots els que el diumenge passat no van sortir a l'11 inicial, avui estaran al camp segur i també tindrem a la recàmera algun juvenil que pugui demostrar també que té capacitat per, si no aquest any, pues els propers anys estar al primer equip del Prat.
El que no sé si tindràs molta gent a la grada avui, perquè a l'hora del partit, 9:15, saps que juga el Barça també, no?
Sí, jugar-hi Champions, però bueno, jo el que dic a la gent del Prat, sobretot, que els que hi venen cada diumenge, és la primera vegada que el Prat juga a la Copa Federació, i el Barça i l'Atlètic de Madrid que juguen avui, pues, pràcticament juguen la Champions cada setmana.
Clar que sí, Agustín, es compra cap a casa, sí, home, sí.
Està clar, perquè el Barça Champions, pues, ojalà el veiem a la fase final, i els equips espanyols i els veiem allà a la fase final, i ja sí que haurem de mirar si arribem més juny a la Copa Federació, de posar els horaris pues, una miqueta diferent, però avui jo crec que l'estrena del Prat a la Copa Federació ha de ser seguit per tota la gent que ve diumenge a pujar l'equip.
Avui és el dia que s'ha de passar llista, Agustín, mirar quants potes blaves hi ha a la grada, i aquells que estan avui, aquells jo crec que el pròxim partit a casa, entrada gratuïta, perquè
s'ha de veure. Avui han de ser els fidels, i esperem que hi siguin molts els fidels. No esperem que s'ompli el camp com l'any passat en dos o tres partits, que van dintre 3 o 4 mil persones, però bueno, a 600, 700 que venen cada diumenge, ojalà hi poguessin ser avui per ajudar l'equip, i a veure si aconseguim fer un bon resultat de cara a la setmana vinent al Camp de l'Espanyol i puguem passar l'eliminatòria.
Que així sigui. Agustín Vacas, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres a la Zona Mixta, i que vagi bé aquesta Copa Federació i també tota la temporada. Anem xerrant, val?
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies, que vagi bé. Doncs aquest partit entre Prat i Espanyol B és l'anada de la Copa Federació. D'aquí una setmana a la Ciutat Esportiva de Nijarque, el partit de tornada, i qui guanyi jugarà la final d'aquesta fase catalana de la Copa Federació davant del Llagostera, que espera rival.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR. Oh, Botemanía te toca ganar. Juega con responsabilidad. Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Sòria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Sòria Natural. Tu energía al instante. Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas, diversión en juego. Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Bàsquet al dia. Listen to the good vibrations. Do you hear the crazy game?
Do you smell the scent of glory? 2:32, arriba l'hora de la veritat. Eslovènia, 6:15 d'aquesta tarda, Ljubljana, la bicampiona d'Europa, Espanya juga davant Sèrbia per obtenir bitllet per lluitar per les medalles, o bé per agafar, com diria aquell, el vol de tornada cap a casa. Òscar Merino, bona tarda.
Què tal, Dani, bona tarda.
Ara sí, això és caixa o faixa. esperem veure la millor versió dels homes de Juan Antonio Orenga, que la veritat en aquest Eurobàsquet hem vist en poquetes ocasions, amb comptagotes.
Exacte, sí que és cert que aquesta selecció ha estat capaç en aquest Eurobàsquet de guanyar 3 partits consecutius, que és el que hauria de fer ara o tornar a fer, doncs, per tornar a aixecar el títol com a campió del vell continent, però ho ha fet contra seleccions, amb tot el respecte, o primeres espases. Ara sí que arriba el moment de debò, que això ho faci, com tu bé comentes, començant pel partit d'avui, a 6:15 de la tarda, aquest Serbia-Espanya, el primer partit que obre els quarts de final del Eurobàsquet d'Eslovènia. Anem ràpidament, si et sembla, a escoltar veus de protagonistes. Juan Antonio Orenga, que es mostra satisfet, tot i les 3 derrotes que acumula la selecció, doncs satisfet per haver assolit la fita dels quarts, i un dels homes importants d'aquesta selecció, Rudy Fernández, reconeix que l'equip, després de la imatge irregular, que sí, és cert, com tu comentaves, Dani, que ha donat o ha mostrat de moment en aquest Eurobàsquet, té gana de victòria, i diu Rudy que la selecció també té ganes de gaudir sobre la pista.
Compactar el grupo está compactado. La misma unidad, vosotros lo sabéis, durante muchos años siempre... somos una gran familia, somos amigos y eso es cierto que siempre vamos a estar unidos, sean malos, sean buenos momentos. Pero sí que es cierto que dentro de la pista a veces esas sonrisas que se veían antes no se están viendo ahora y nosotros las sabemos y nosotros lo decimos entre nosotros. Y bueno, yo creo que al final cuando se ve a la selección disfrutar es cuando hacemos disfrutar a la gente. Y cuando se ve de verdad la selección que estamos acostumbrados a ver, no solo este año, sino durante los últimos años.
Doncs aquesta és la clau, Dani, de l'alè mallorquí del Madrid, que sí. si ells disfruten, faran disfrutar la gent i tot vindrà més rodat.
Des del sofà de casa jo és la mateixa sensació que he tingut, que no he vist aquests jugadors que sempre han jugat pràcticament amb un somriure a la boca.
Tant com encursetats, una mica.
Sí, i molt irregulars, és a dir, no són capaços d'estar 2 quarts consecutius a un alt nivell. Hem vist un quart bo en aquest Eurobàsquet, pràcticament, no? Segurament el segon contra Itàlia, segurament algun davant Croàcia.
Sí, contra Croàcia va ser un partidàs, va ser un molt bon partit. Una Croàcia que no és l'actual, també, ha anat clarament de menys a més.
I aquestes són les seleccions perilloses en un campionat d'aquestes característiques.
Sí, sí. Bueno, veurem què passa avui en aquest compromís, el de quarts contra
Sèrbia.
Sèrbia
molt jove, no? Una selecció força jove. A la banqueta segueix el de sempre, pràcticament, Ivković, però, vaja, ja un parell de veterans, segurament com Krstić i Bjelica, segurament també Marković en la posició de base, però la resta, jovenets amb ganes de triomfar.
Molt joves, fixa't, 7 jugadors de menys de 23 anys, molts d'ells debutants en un Eurobàsquet, en el seu primer Eurobàsquet, del grup que entrena, com deies, Dusan Ivković. Per cert, porta 5 victòries la selecció de Sèrbia, les mateixes que Espanya. Destacar els exteriors Nedović dels Golden State Warriors o Bogdanović, també l'escorta ex del València Stefan Marković, màxim assistent de Sèrbia dins la pintura. La veu cantant, sens dubte, la porta el veterà pivot del CSKA de Moscou, Nenad Krstić, màxim anotador amb quasi 17 punts per partit, i l'acompanya, compta, un altre tros de jugador ex del Laboral Kutxa, com és Nemanja Jelica, màxim rebotejador d'aquesta selecció.
Aquí falten noms que els tens apuntadets aquí. Digue'm el ràpid que tenim.
Ràpid, Teodosic, Magban, Savanovic i Velikovic.
Quasi res. Doncs vols saber, Òscar, com s'aconsegueixen 3 campionats d'Europa consecutius?
M'agradaria molt saber-ho, eh?
Doncs hi ha una persona que sap com es fa això. És l'Anna Caula, que també és entrenadora de l'Esperon i Girona, però també aquest any ha debutat com a seleccionadora de la sub-20 femenina. Anna Caula, bona tarda. Anna... Hem perdut la trucada amb Anna Caula, la seleccionadora sub-20 de la selecció espanyola i també entrenadora de l'Espar Uni Girona. Intentem recuperar aquesta comunicació. Ara sí, hem tingut algun problema amb la línia, però ara sí que saludem a l'Anna Caula. Anna Caula, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comentàvem que tu tens l'ingredient, tens la clau per saber com s'aconsegueixen 3 campionats d'Europa de forma consecutiva, perquè aquest estiu amb la selecció sub-20 has aconseguit, doncs, el seu tercer or consecutiu, aquest cop com a seleccionadora ja principal. Com s'aconsegueix això?
Bé, he treballat molt, són moments molt, molt interessants de viure, realment arribar a pujar al pòdium l'últim dia és una satisfacció increïble que s'ha de viure per entendre aquesta sensació, però com tots sabem les coses no arriben per casualitat i sempre són fruit del treball, de la constància i realment de la implicació de molta gent, del treball de molta gent que a l'estiu som allà i també dels clubs durant la temporada perquè això al final acabi tinguent èxit.
I quan arriben aquests creuaments definitius, com són aquestes hores prèvies? Quan arriba allò al partit ja que te la jugues, que o guanyes o te'n vas cap a casa, com es viu? És difícil conciliar el son? Tens ganes de menjar, no? O estem ja preparats els professionals?
Sí, perquè realment, per molt ben bon campionat que hagis fet abans o al revés, o molt dolent és com el moment clau, els quarts de final és el que marca la diferència entre l'èxit o el fracàs, i ho hem de mirar objectivament, no? Perquè un cop ja ets a semifinals, bé, saps que hi ha tres medalles en joc, per quatre equips les coses es veuen diferents. Però realment el partit d'avui és el més feixuc, no? Perquè tothom, ningú ho diu en veu alta, però tots som molt conscients que avui hi ha molt a perdre, no?
Pel que fa a la selecció d'Orenga, que del que has vist en aquest europeu, què creus que han de fer per superar els serbis i lluitar per les medalles?
Bé, seguint la línia, no? Són campionats molt llargs, són campionats que normalment la primera fase, i tal com està desenvolupada ara, doncs són molt conscients que hi ha partits més importants que altres. Tant sí que és un moment que tothom normalment sol connectar-se al 100% i que és molt conscient que aquell dia l'equip necessita d'ells al màxim i no solen fallar.
Està clar que amb tot el que ha aconseguit aquesta generació, els veus a semifinals?
Sí, és un equip competitiu que sempre ha demostrat que es creix davant dels partits importants i que demostra i té ofici doncs, davant de cites que són no, de les que després t'obren les portes per aconseguir el que ells volen, és tornar a repetir un pòdium i a la part més alta com han fet els últims europeus.
Després d'aquest estiu exitós que has tingut amb la selecció sub-20, ja centrada 100% amb l'Espar Unigirona, pretemporada en dansa, ja vau guanyar de 40 al Barça Sant Feliuenc de la Lliga Femenina 2 en el primer amistós. Es va notar, no?, la diferència de categoria, però contenta ja d'aquests primers minuts?
Sí, és tornar a començar. Realment partim doncs, d'un bloc que ja repeteix la temporada passada. Això sempre fa que les coses siguin més fàcils. Ja parla de bones jugadores de bàsquet, doncs bona gent allà que s'ha criticat, que està implicada amb el club. Per tant, això és un luxe a nivell d'entrenador. Molt bé, pas a pas, doncs la pretemporada doncs, és dura, hi ha molta part física, potser és la més dura, però bueno, es comença a construir equip, a fixar automatismes, a conèixer-nos unes a les altres per ser competitius a principi de temporada.
I aquestes incorporacions que ha fet l'Espar Unigirona de Chart Houston i Olga Chartzi-Nicolau, suposo que molt satisfeta, no?, de l'estatunidenca, hem d'esperar força i que marqui les diferències, no? És una jugadora que ha estat important a la WNBA.
Sí, ha arribat l'Olga i una altra americana, una rookie, l'Amanda Dou, que són les que ara estan treballant amb el grup, perquè com dius tu, la Sardina encara està competint a la Women NBA, per tant, amb ella hi ha previsió de que arribi quan eliminin el seu equip, que probablement serà a principis d'octubre. Jugadora important de referència de luxe, que nosaltres ens puguem permetre una jugadora d'aquestes característiques i ja hi ha moltes ganes de veure-la en acció i que ens endavant.
Amb aquestes incorporacions, Anna Caula, creu que ja estareu heu estat molt a prop de Ribes i de Perfumeries. Amb aquestes incorporacions ja estem al nivell o fins i tot amb possibilitats de superar-les?
Estem allà mateix.
Esteu allà, no?
Sí. Dos equips amb una altra estructura, són equips de amb un pressupost que probablement triplica o quadruplica el nostre. Sí, sembla que aquest any doncs, estem molt exigent econòmic. I les nostres canes, a part de la Xardí, són rookies i tenen 22-23 anys. Sabem que això, per un costat, hi ha el marge de veterania i el marge de millora de la temporada, però ja sabem que probablement en certs moments competitius d'augmentat d'ofici que has de suplir d'altres maneres, un consens que hem de treballar, que és un equip. Un cop comença la lliga, on tenim el rookie.
Doncs Anna Caula, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Anirem parlant al llarg de la temporada perquè aquí al Zona Mixta cada migdia també l'esport femení ha d'estar al nivell que li pertoca i és al nivell del masculí, eh? Ni més ni menys, val?
Coincidim plenament amb aquesta opinió.
Intentarem, doncs no, per la nostra part intentarem que així sigui. Moltes gràcies, Anna Caula, que vagi bé.
Gràcies. A vosaltres, a veure.
Adéu, adéu, adéu. Gran temporada l'any passat, l'Esparun i Girona, semifinalista a la Lliga Femenina, finalista de la Copa de la Reina. Compta amb aquest equip, que les incorporacions que ha fet i amb l'Anna Caula a la banqueta pot dir moltes, moltes, moltes coses a la Lliga Femenina. Per cert, Òscar, encara tenim més actualitat de bàsquet. Tu ja comences a primera hora del dia a moure't
no
per Barcelona. No pares, perquè clar, a dos quarts de nou tenim programa fins a dos quarts de deu.
Exacte,
una horeta,
una horeta diària de bàsquet. Això no, no ho fa ningú.
No, no.
Els bojos del bàsquet estem aquí a Radio Estel.
I aquest ets tu, perquè aquest matí ja has estat rodant per Barcelona. Hi havia presentació avui d'un jugador que ha de ser important en el Barça de bàsquet de Xavi Pascual.
Exacte, el Barça de bàsquet, eh? De moment, Barça de bàsquet, perquè no hi ha, no hi ha patrocinador, però si pres aviat surt alguna marca, esperem i suposem que sí, però de moment el Barça de bàsquet ha presentat una de les noves incorporacions que ja fa una setmana que s'ha exercit amb els seus nous companys. Es tracta del pivot polonès de 28 anys i 2 metres 8 centímetres, Maciej Lampe, ex del Laboral Kutxa. Recordem que Lampe va accedir a rebaixar-se el sou per poder fitxar dues temporades pel Barça. El pivot arriba amb un clar objectiu.
Por eso he fichado aquí, quiero ganar la Euroliga y la Liga ACB y también conectar con la gente de aquí, que quiero ser un jugador de Barça y quiero que gente me respecte como jugador y me quieren aquí. Ese es el objetivo mío.
Doncs Lampe, Daniel, que espera estrenar el seu palmarès a la Lliga Endesa amb el Barça, un Barça que, fixa't quin joc interior tindrà aquesta temporada, amb Tomic, Nagbar, Lampe, Todorovic i Dorsey. Acabo. Un Dorsey que és notícia avui per una fotografia seva que corre per internet i pel Twitter. Qui la vulgui veure, que la busqui. Jo no diré absolutament res més.
Calia dir-ho, Òscar, em fas més por, em fas més por que una pedregada.
Qui vulgui, qui tingui la curiositat, que ho busqui, jo no dic res més.
Doncs cap a Twitter tots. Nosaltres tornem amb seccions. Avui tenim Planeta Aigua i Pop Sport.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Què deurà ser allò que em farà gran? Penses, deurà ser l'edat, els èxits, la joventut, la bellesa. Res més allunyat de la veritat. Només hi ha una cosa en aquest món que et farà gran. Ser fidel a tu mateix.
A CaixaBank fa més de 100 anys que som fidels als nostres valors. I això ens ha fet grans. Perquè no som només un banc. Som CaixaBank.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Actualitat esportiva a l'hora de dinar. Barça, Espanyol, Madrid, opinió, seccions especialitzades, molt poliesportiu, sempre venit amb bon humor. Una carta ben extensa i completa a Zona Mixta. Zona Mixta, a Ràdio Estel.
Planeta Aigua, amb Agustí González.
2:47 minuts, Òscar Merino, he entrat a Twitter. He vist Dorsey, no diré res més perquè no es pot dir, ni a aquesta hora, ni a la que tu fas el programa, ni a les 12 de la nit. Busqueu si voleu. Bé, aquesta sintonia és per amb la que presentarem cada setmana, cada dimecres, el Planeta Aigua, que ens portarà el gran Agustí González. Benvingut a Ràdio Estel, benvingut a Zona Mixta.
Moltes gràcies, Dani. Molt bé, en Jamiroquai aquí sonant.
Sí, no?
Sí, t'anima bastant.
Està bé, el funky sempre entra bé a l'hora,
sempre ajuda.
A l'hora que sigui. Escolta'm, en aquesta secció em sembla que ho diu tot el nom d'aquesta, molta aigua i moltíssimes coses de les que parlarem de tots els esports que, amb el que hi ha aquest gran element.
Com no podia ser d'una altra manera, parlem de natació, parlarem també de waterpolo, de salts, de síncro, parlarem una miqueta de tot allò que hi hagi al voltant de l'aigua, no? Ja sigui aigües obertes, travessies i coses relacionades.
Perquè l'Agustí, a banda de periodista, també ara mateix és cap de premsa del Club Natació Sant Andreu. I bé, ja tenim en dansa algunes competicions, molts equips, molts clubs en pretemporada de waterpolo, però també ja ha començat, comença de fet avui ja la competició per la
avui comença la Copa Catalunya, categoria masculina en waterpolo, i bé, és una competició que serveix per posar una miqueta doncs els equips allò en preparació i per veure com estan. Afrontaments d'avui, tenim el Club Natació Sant Feliu contra el Mediterrani, tenim el Rubí contra el Mataró, Club Natació Poblenou contra el Sant Andreu i el Molins de Rei contra el Catalunya.
Un món del waterpolo que també ens està deixant notícies importants pel que fa a clubs molt destacats. El supercampió Barceloneta, que va disputar aquesta final a 4 també de la Copa d'Europa, doncs ha patit un canvi important. Després de molts anys, el Santi Fernández no dirigirà el primer equip.
Després de 12 anys dirigint el Barceloneta, doncs Santi se'n va fer de director tècnic i ocupa el seu lloc el Jesús Martín. Un Santi que pràcticament ho ha guanyat tot i ara bé, és una temporada important, sobretot pel Barceloneta, perquè organitzarà la final a 6 durant 2 anys consecutius. No? I això és important i diu molt de l'ambició d'aquest club i de les possibles opcions que tingui en la consecució d'aquest torneig.
Santi Fernández, que bé, no és que el conegui molt a fons, però sé que és un entrenador molt competitiu. Estic convençut que s'ha anat allò amb l'espineta per no haver disputat com a mínim una final de Lliga Europea, perquè és l'únic que li ha faltat. Aquí ho han guanyat tot en els últims anys. El Barcelona ha estat el gran dominador del waterpolo masculí i és l'únic que li falta en el seu currículum. I no m'estranyaria que algun dia també el camí del Santi és un, que és la selecció espanyola de waterpolo.
Home, hi ha possibilitats. De moment, home, està malament dir-ho, però jo crec que a més aquest any, no com a entrenador, però com a director tècnic, doncs segurament potser pot veure el seu Barceloneta doncs disputant la final i qui sap si guanyant-la i més endavant. Doncs...
Perquè més recordem que aquest any vinent la final a 6 serà, no a 4, serà a 6, es farà aquí...
Barceloneta, aquí a 2014 i 2015, durant 2 anys consecutius.
És una molt bona notícia. El waterpolo masculí, doncs, pel que fa a seleccions, potser no està tan bé, s'ha de tornar a reinventar, per això dèiem el del Santi Fernández, que potser doncs, en algun moment podria agafar el relleu de Rafa Aguilar. El que sí que està en forma absolutament és el waterpolo femení després d'aquest estiu exitós amb la medalla d'or al Mundial de Barcelona, aquesta generació fantàstica que dirigeix Miqui Oca. No?
Sens dubte, és una selecció que ha millorat d'una manera espectacular durant aquestes últimes competicions, que ha fet una progressió que ningú s'esperava, no? I això, sens dubte, es veu reflectit aquí a la competició domèstica. Per exemple, Anis Parr torna a les files del Sabadell després de jugar un any a l'Universitat Nord-Americana i sens dubte, marca el gol de la victòria de la seva universitat. I no fa més que reforçar el nivell d'aquesta competició. A més, el Mataró ha trobat un patrocinador potent.
Boníssima notícia,
bons
també.
Bons fitxatges i esperem que tot serveixi per revifar una mica el món del waterpolo.
Mataró és la sirena, no? Podem dir-ho.
Podem dir que és la sirena.
Podem dir que és la sirena, perquè també si paguen el Mataró, doncs nosaltres ho haurem de dir al llarg d'aquest Planeta Aigua, que cada dimecres tindrem amb l'Agustí González. Avui no tenim protagonista perquè volíem presentar l'Agustí com Déu mana i no vam fer el mateix amb l'Ivan Raigal, que els dimarts és quan tenim la secció d'handbol, i encara l'Agustí em vol dir més coses.
Sí,
l'última, ràpid, que tenim el Benja Villegas esperant.
Aquest cap de setmana es va disputar la travessa de Banyoles amb més de 2.200 participants i 77 clubs. Aquestes travesses que es fan ara, que es neden ara, serveixen una mica per posar en forma tots els nedadors que durant l'any doncs, faran les competicions estatals de piscina curta i 50 metres.
Doncs n'anirem parlant aquí cada dimecres al Planeta Aigua amb l'Agustí González. Moltes gràcies i
a vosaltres.
Ens trobem la setmana que ve. Fins ara.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Dani Balaguer.
Pulsport, amb Benja Villegas.
Popsport, amb Benja Villegas. Benja, bona tarda. Què és això? Què és això? I què sona? Perquè la gent dirà, a aquestes hores de la tarda, què és aquest soroll, què és aquesta bateria, aquest ritme sincopat?
Jo crec que és de rebut dir que els Red Hot Chili Peppers, a banda d'aquesta musiqueta flàccida i edulcorada que fan ara, abans feien coses més potents. I aquesta cançó en concret rep el nom de... Anava a dir de Nostre Senyor, però no sé si és el millor lloc per dir-ho.
A Radio Estel només hi ha un senyor.
I aquesta cançó es diu Magic Johnson i és un homenatge per mi a un dels millors jugadors, si no el millor per un servidor, de la història del bàsquet. Crec que era una bona cançó per poder il·lustrar musicalment la nostra secció, no? I que pretén pues, parlar de l'esport dins de la cultura pop, que com tu saps és una cosa que a mi m'agrada bastant
sí.
I de la que m'agrada empapar-me.
Sí, perquè el Benja és el líder del grup Anicet, que ja hem tret un LP, En Camino Otro, i bé, això és una mica un no parar perquè aquest noi crea molt. I com que crea molt, les últimes hores ell doncs, també li agrada l'esport i tal, i ha vist que l'Iker Casillas doncs, té molta mala sort.
Ha sigut espectacular. Jo estava plantejant-me diverses opcions per plantejar la primera secció d'avui i quan he vist que Iker Casillas, després de més de 200 dies sense jugar, surt al camp i el que li passa és que un company el torna a lesionar, em va semblar brutal. I ara mateix Iker Casillas és un tio que jo crec que és un dels icones de cultura pop perquè s'ha fet un petó que ja és com, bueno, com qualsevol petó del cine, no? És realment, sí, sí, és pop. Sí, sí. Vull dir, ara mateix ens podríem fer una samarreta o podríem tenir una tassa de cafè del petó. Doncs jo el que he volgut és proposar un top 5, que en farem molts, sí. Aquí al programa, i he fet un top 5 de lesions.
Ai.
Vale? O sigui, sí. Revisarem, per mi, les 5 lesions a la cultura popular. Ah, vale? Parlem una mica de cine, parlem una mica de dibuixos animats i tal. En el número 5... No sé si tenim preparada
alguna coseta.
Top 5.
Home. Tinc la pell de gallina, em sento més jove...
Per l'amor de Déu.
Tinc ganes de veure la tele i tinc ganes de veure Campeones.
Mira, en el guió aquest que m'he fet, la primera paraula és tothom es lesionava. Aquests dibuixos animats, tot... O sigui, tenia moltes curiositats, com aquells camps de quilòmetres i quilòmetres
sí,
de gespa
sí, no
al Japó, no? El rotllo, jo me'n recordo que els meus amics amb 12 anys jugaven a terra, no? I aquests nanos jugaven en uns campos infinitos, però la cosa és que tothom es lesionava, no? Va haver-hi un partit on el New Team coincidien lesionats el Tom Baker, l'Oliver i el Benji. O sigui, tots els tres
qui
cracs...
Qui jugava?
Clar, exacte.
El Bruce Harper,
però vull dir, no? Vull dir... I llavors, i seguien jugant, no els canviaven, no? I jo crec que d'aquestes lesions de Campeones, d'Oliver i Benji, hi ha una que per mi destaca per cruel i per infame, que és la lesió cardíaca de Julian Ross, del Mambo, que el permetien jugar. Un nen amb 14 anys que li donen atacs de cor i el deixaven seguir jugant a futbol fins que marqués un gol per guanyar. Aquest seria el número 5.
El número 5.
De nostre top 5.
Anem al número 4.
Sí. El número 4. Tu no
me dolió. El deixem de fons. Aquest que sona és el Benjamín. El Benjamín sona perquè té aquesta cançó d'un lesionat.
D'una gran lesió.
D'una gran lesió mítica, que és mítica. Luis Enrique, exacte. Mundial de 94. T'ha sortit. Però bé, anem al 4.
Exacte. Vaig al número 4. És una pel·lícula de l'any 2000 dirigida per Howard Duch i que està protagonitzada pel Keanu Reeves, pel Gene Hackman i per John Favreau, que la gent no sé si el coneixerà, però és el director de les tres Iron Man. En aquest cas feia d'actor. I era una pel·lícula que tractava sobre un lockout de jugadors de futbol americà. ¿Vale?
Sí.
Era un equip de primer nivell, de la NFL, entenc, que es quedava sense jugadors perquè estaven en lockout. Llavors, la franquícia havia de fitxar jugadors secundaris. No? Llavors, el Gene Hackman, que feia com un homenatge a l'entrenador que ell mateix havia encarnat als 80, Hoosiers, uns guinyos molt interessants, bueno, pues fitxaven un seguit de jugadors. Un d'ells era l'actor, és en Troy Wimbush, i encarnava a Walter Cochran, ¿vale? Que era un jugador que havia arribat a jugar a la NFL, teòricament, a la ficció, però que en el primer partit s'havia lesionat. ¿Vale? I llavors, en l'últim partit, abans de que s'acabi el lockout, el jugador es trenca la cama fent un touchdown, que era el seu somni. No? Llavors hi ha un plano sanitari preciós d'ell rient amb la cama trencada, destrossada, perquè havia pogut fer per fi el seu touchdown.
És un peliculón, Equipo a la Fuerza.
Equipo a la Fuerza, molt interessant. Molt que li agradin les pel·lícules esportives.
Top 3!
Número 3, anem ràpid. Aquest no és de la ficció, però és molt interessant. L'any 2005, Ron Howard va dirigir Cinderella Man. I com no, Ron Howard va comptar amb Russell Crowe, perquè sempre compta amb Russell Crowe,
sí,
amb René Zellweger i Paul Gamiati, gran actor. Aquesta pel·lícula parla de la història de Jim Brado, que és un boxejador real, de dubtosa qualitat, i que va guanyar el campionat dels pesos passats contra tot pronòstic el 1935. D'aquí que li dijeran Cenicienta, no? Perquè,
sí,
perquè sense semblar-ho va guanyar. La cosa és que Russell Crowe es va ficar molt, molt en el paper i va perdre més de 20 quilos per convertir-se en el boxejador dels anys 30 i es va negar a entrenar-se amb peces i coses del segle XXI, diguéssim. Llavors el tio es va intentar entrenar com a l'època per adquirir una musculatura semblant.
I vés amb compte, Russell.
En aquesta obsessió per preparar el personatge es va dislocar l'espatlla, el van haver d'operar i el tio el dia següent d'estar lesionat va anar a preparar el joc de peus. O sigui, el tio amb el va fer un cabestrillo, estava allà corrent per arriba i per abajo. Número 2.
Top 2.
Evasió o victòria.
Mama,
la pel·lícula del futbol.
Osvaldo Ardiles, Pelé, va, ràpid.
John Huston, 1981. Tracta sobre un fet real, que era el partit de la mort, on un equip de jugadors del Dinamo de Kiev s'enfrontava contra un equip alemany a l'Ucraïna ocupada pels nazis.
Uh-huh.
L'equip perd. Pelé s'ha lesionat i no està jugant. Vale? Pelé amb el nom que fos a la ficció. I el moment en què estan perdent 2-0 i crida Michael Caine, que és el capità, i diu I want to play.
El porter és Sylvester Stallone.
Sylvester Stallone.
Vamos, moment, vamos.
Surt corrents al camp i fa la xilena mítica del món del cine. Bo. La lesió de braç de Pelé és el número 2.
I el
número
1, number 1. Fes-me la grulla, fes-me la grulla. No sé què vol dir fer la grulla?
Faré la grulla aquí. Faré
no
la grulla aquí.
L'hauríem d'estar gravant amb
estic de peu fent la grulla,
amics.
Karate Kid.
Bo, peliculor.
Ralph Macchio com Dani LaRusso i Pat Morita com a Miyagi, tio. 1984, John Heald Vincent, director i guanyador de l'Oscar per Rocky.
Sí, últim combat. Aquest
Daniel San, tio.
Què li passa a Daniel San?
Està lluitant a les semifinals del campionat dels marcials contra Bobby Brown, dels Cobra Kai, i l'entrenador Chris obliga a Bobby a lesionar-lo.
És brutal. Que... I fa la grulla.
I en l'últim moment guanya a Johnny Lawrence fent la grulla.
I Benja Villegas, que es documenta massa i que és un mite. Adeu, i que guapos. Cada dimecres el disfrutarem a Popstar.
Popstar.
Demà Zona Mixta, a les dues. Aquí estarem. Adeu.
Gràcies.
Zona Mixta.